migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Què tal, com esteu? Soc el José Miguel Cruz, encantat de parlar amb tots vosaltres. Com aneu de deutes? És una cosa d'aquestes preguntes que dius, és que... A veces, según cómo, hay que hacer aquí unos malabarismos para arribar a fi de mes, que es una auténtica bogeria, y cuando creus que tens tot controlat, comença a arribar-te a l'IBI, comença a arribar-te a l'impost de no sé què, el no sé quantos. És a dir, que s'ha de tenir una mínima educació financera per intentar controlar tot això, bàsicament, entre altres coses, perquè avui en dia, en fi. Ara, què passa? Què passa quan arriba un moment que tu t'endeutes, com tots tenim algun deute, més o menys, perquè, jo què sé, demanes un préstec al banc per comprar-te electrodomèstics, per exemple, perquè les neveres s'espatllen, tenen aquesta mala costum de que s'espatllen, o al forn, o coses que necessites, realment, de les que no es poden prescindir o difícilment prescindibles, no? Com podia ser tot això que us estava explicant de la cuina? Jo què sé, els nens que creixen, tenen la mala costum de créixer i li has de comprar roba, sabates, unes sabates que no arriben d'avui per dia. Però aquestes serien despeses petites. Però quan parlo, per exemple, que et compres un cotxe, que en funció de quina professió... Si ens posem puristes, en funció de quina professió tinguis o d'on estiguis treballant, el necessitaràs. El transport públic no cobrirà tota la teva demanda. És així, és una realitat que és així. Si tu vius a Barcelona i treballes a Barcelona, possiblement, molt probablement, el transport públic t'anirà de conya. Ara, si estàs fora, la cosa ja canvia. Per exemple, Rubí, Terrassa, Sabadell, no me'n vaig molt fora, eh? Castelldefels, no me'n vaig molt fora. No, Mataró, no. Aquí sí que hi ha transport públic, però no està ni la freqüència, ni la quantitat, i moltes vegades ni la qualitat que es necessita per dir no em fa falta el cotxe. Així que moltes persones utilitzen aquest cotxe, aquest vehicle privat. Per què estic parlant de tot això? Perquè tu t'hauràs de comprar un. I els cotxes, d'aquests que poden circular per la zona de baixes emissions, ara mateix són uns quants, és a dir, inverteixes. Ara imagina que t'has endeutat en tot això, a més la hipoteca, etcètera, no? I perds la feina, Déu no vulgui, toquem fusta, però perds la feina. Què passa amb tots aquests deutes? Què passa? Doncs quan la qüestió... O que tens un negoci i de cop i volta tot s'enfonsa i no hi ha manera de pagar els deutes. Doncs hi ha una llei, que és la llei de segona oportunitat, de la que aquí hem parlat i molt, i que cada cop és més coneguda. Molt utilitzada a altres països d'Europa, aquí a Espanya cada cop més, i aquí insisteixo, hem parlat moltes vegades d'aquesta llei de la segona oportunitat. Mireu, més de 10.000 persones a Catalunya, més de 10.000 persones a Catalunya, en concret i posant xifres rodones, 10.600, es van acollir l'any passat a la llei de la segona oportunitat. Però bé, què és exactament aquesta llei? Segurament ja, si heu escoltat el programa habitualment, o aquesta intro, aquesta xerrada que estic fent, doncs segurament estareu més o menys orientats, no? Doncs aquesta llei permet perdonar deutes a persones insolvents. S'ha de complir, això sí, uns requisits. No és per la jeta, no, ni molt menys. Hi ha uns requisits mínims que s'han de complir, eh? Per exemple, no tenir un deute superior als 5 milions d'euros. Bé, jo entraria perfectament, molts de nosaltres, si no el 90% o 99%, 90% he dit jo, 99% entrarien dins d'aquesta llei, no? No tenia antecedents penals tipus socioeconòmics, no és el meu cas, de falsedat documental o contra la hisenda pública, no és el meu cas, no haver-se beneficiat de la llei en els darrers 10 anys, no és el meu cas, jo podria entrar dins d'aquesta llei. I sobretot, també haver actuat sempre de bona fe. És a dir, no endeutar-te en previsió de que no la podràs pagar. Tu t'endeutes i de cop i volta veus, la vas pagant i no pots fer-ho. Això seria de bona fe. Yolanda Canales, tu també entraries dins de... Compliries aquests requisits?
Jo també.
No tens cap delicte contra hisenda pública ni molt
no,
més,
perquè...
no? Deutes de 5 milions?
No. Home, i a veure, jo què sé, deixat alguna casella de la declaració de la renda sense... Perquè no crec que això sigui considerat un delicte.
Parlem de delictes contra hisenda pública, parlem de coses bastant més
molt
serioses que no oblidar-nos o equivocar-nos a la declaració.
En la declaració de la renda. Doncs bé, segons dades de l'Observatori de la Insolvència Personal, Catalunya és la comunitat autònoma en què més persones acullen aquesta llei. Mira, aquest any, ara et dono dades d'aquest any, però del primer semestre. Dades de gener a juny. Doncs a tot Espanya unes 25.500 persones s'hi van acollir, aquesta llei de la segona oportunitat, i a Catalunya unes 6.500. I Catalunya representa una quarta part dels procediments de persones físiques. Li segueix Andalusia, Madrid i València, però ja queden totes per sota del 15%. El gran gruix són persones físiques, estem parlant d'un 90%, i la resta, persones jurídiques. La mitjana a la nostra comunitat autònoma, Catalunya, va ser de 13 procediments d'insolvència personal per cada 100.000 habitants. Això sí que són dades ja de l'any passat, mentre que la mitjana espanyola va ser de 8. I estem parlant d'un valor semblant, els de Catalunya, altres països europeus que sí tenen un major recorregut en aquest àmbit. Estem una mica més que Alemanya i una mica menys que Anglaterra o França. Això què vol dir? Doncs que la segona oportunitat per als deutors ja arriba als nivells europeus.
És més coneguda aquesta llei.
Exacte, i això és en part gràcies a l'Aliança per la Segona Oportunitat, que va sorgir el 2021 i va ser impulsada per una vintena de col·legis professionals i agents socials, precisament amb l'objectiu de divulgar aquesta llei i els seus mecanismes entre els col·lectius que poden ser afectats. De fet, des de l'any 2016, o beneficiaris en aquest cas, des de l'any 2016 fins al 2020, que és el moment previ al naixement de l'Aliança, el nombre de procediments a Catalunya va ser de 8.376. I en el període comprès entre el 2021 fins a l'actualitat, ja amb aquesta aliança ja creada, el nombre de procediments s'ha disparat fins als gairebé 28.200. Una quarta part, per cert, van ser d'empresaris autònoms.
Els autònoms, que sempre tenen un què davant de tot això, pobrets. Els que...
Sí, perquè hi ha vegades que no es poden acollir per... Bueno...
Sí, aquestes qüestions, no?
Sí, més jurídiques, lletra petita, i no deixen de ser de vegades, bueno, això, simplement una persona que té una empresa.
Doncs si et sembla, parlem amb un dels despatxos que s'encarrega de la llei de segona oportunitat i que aquí hem parlat moltíssimes vegades amb nosaltres. Em refereixo a Tarilas Now and Economy. Parlem amb la Núria Castillo. Núria, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, moltíssimes gràcies.
Bé, jo definia la llei de la segona oportunitat perquè ja pràcticament, de tantes xerrades que hem fet, pràcticament sóc una experta. No tant com tu, però estic dos passos per darrere. La llei de segona oportunitat és exactament això, no? Una llei que et permet... tornar a començar des de zero si tens deutes que no pots pagar, bàsicament.
Exactament, Cruz, ho has dit perfectament. És un mecanisme legal, t'ho dic en paraules una miqueta més tècniques, però és exactament el que has dit. És un mecanisme legal que comprèn la llei concursal i que permet que totes les persones físiques, ja siguin particulars o autònoms, puguin cancel·lar, eliminar, exonerar-se, dir-ho de la manera que vulguis, definitivament de totes les seves deutes, de tots els seus deutes.
Vale, però tothom es pot acollir? Quins són els requisits per acollir-te una llei així?
Tothom no, sí que moltíssima gent, perquè els requisits ja veuràs que són molt, 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 molt fàcils, vale? però no tothom. Aviam, bàsicament has de tenir més d'un deute. Vale? També la persona ha d'haver tingut aquests deutes, diguem-ne, de bona fe, vale? Que no els hagi agafat pues, de manera, pues, vaig agafant crèdits, no? Una miqueta que tinguis bona fe.
D'acord, és a dir, que quan parlem de bona fe és que tens un deute que no calculaves, és a dir, tens feina, tens un, dos, tres deutes, t'empenyes, vaja, i perds la feina, per exemple, no? De llarga durada.
Correcte.
Aquesta seria una qüestió de bona fe.
Correcte, o per exemple que hagis agafat altres crèdits per poder pagar els anteriors, no anar demanant crèdits quan saps que no els pagaràs,
d'acord.
Tenir una miqueta el que és bona fe.
D'acord.
Val? També és un requisit indispensable que els 10 anys anteriors no hagis sigut condemnat per un delicte socioeconòmic. Vale? Després que, bàsicament, els 10 anys anteriors també no hagis estat sancionat per l'Agència Tributària ni la Seguretat Social per una infracció molt greu.
D'acord.
Val? I el darrer i últim, que en els 5 últims anys no hagis acollit aquest mecanisme legal. És a dir, que cada 5 anys vagis agafant crèdits i que, a més, doncs, vagis exonerant-te de totes aquestes deutes.
D'acord. Que és una llei de segona oportunitat, no de tercera ni de quarta, en aquest cas.
Correcte.
Almenys en un marge de 5 anys. Almenys en un marge de 5 anys.
Correcte.
Semblen requisits que són assumibles, no?, per la majoria de les persones que puguin trobar-se una situació així, no?
Et podria dir que el 90% de les persones es poden acollir a la segona oportunitat. Sí, són molt assumibles.
Vosaltres, a Tarines, des del vostre departament, heu trobat un augment d'aquest tipus de persones que, la vostra experiència, que intenten acollir-se a aquesta llei?
Sí, et diria que nosaltres ja fa entre 5-7 anys que estem tramitant aquests mecanismes a la gent, però podria dir que arrel sobretot del Covid ho estem fent. A part també s'ha de tenir en compte que arrel de la reforma que va haver-hi ara l'octubre del 22, bueno, dic ara, però ja fa una miqueta, doncs com que ja tens garantida el que és la vivenda habitual, val? Encara és més fàcil que la gent s'hi pugui acollir, perquè abans la gent tenia deutes, acollia, o sigui, tenia pràcticament tots els requisits, complia els requisits, però òbviament volia conservar el que era la seva vivenda habitual, però no podia. ¿Vale? Arrel de la reforma és pràcticament molt viable, ¿vale?, per dir-ho d'alguna manera, conservar la vivenda.
D'acord, d'acord. Llavors, quan t'aculls a tot això, és immediat o no? Bueno, immediat. Aviam. Ja sé que en aquestes coses immediat és una paraula una mica... No sé.
Immediat no és, però sí que t'he de dir que, tot i que és un procediment judicial, vale, és relativament immediat. Aviam, s'ha de diferenciar en dos processos. El concurs sense massa, que és quan la persona no té béns ni drets que siguin embargables, val? I el concurs amb massa activa. Si es presenta un concurs sense massa, et podria dir, val, que com que es tramiten a través dels jutjats mercantils, van bastant ràpids, i et podria dir que, en el millor dels casos, 3-4 mesos, com a molt, la persona queda exonerada de tots els deutes. I en l'altre cas, en el concurs amb massa activa, sí que pot trigar una miqueta més, però bueno, estem parlant de 6-8 mesos, que podríem dir que són relativament molt ràpids.
I em dius que de la gent, de totes que es presenten, i diu, escolta, més que estic ofegat de deutes, vull acollir-me a la llei de segona oportunitat. Quantes persones donen les característiques per tirar-ho cap endavant?
Et podria dir que pràcticament, si bé és cert que nosaltres quan estudiem la documentació i una miqueta el cas en concret, determinem si és viable o no, però et podria dir, Caterines, el 97% de les persones que han vingut, perquè la gent ja coneix molt aquest mecanisme legal, que han vingut a assessorar-se per aquest tema, el 97% dels casos han tingut una exoneració de tots els seus deutes. Tant per cent molt, molt alt.
Molt bé, doncs, escolta'm, Núria Castillo, de Terines Law & Economy, gràcies per fer-nos 5 cèntims de la llei de la segona oportunitat, molt amable.
Gràcies a vosaltres, adéu, bon dia.
Doncs és un què. Què tal? Ja veus que...
Home, que és una la reforma és el que deia ara la Núria, molt important, la reforma del 2022, perquè efectivament estem parlant de famílies, no? I sobretot arran de la Covid, que ho van passar malament i tot plegat, doncs aquesta possibilitat de quedar-se amb la casa, que, amb el pis, no?
Okay.
Si te la donen ja és important, que igual aquí entra també renegociar amb el banc i altres coses, no? Però bueno...
És un què. Ara,
és important, sí.
Reflexionava sobre una pregunta interessant. I llavors, aquest deute, qui l'assumeix?
Clar, perquè una un empresa... banc encara dius, bueno, mira, no sé si m'explico, però i si tens aquest deute amb un particular pel que sigui?
Llavors, aquí què? Com funciona? Clar. Una empresa determinada. Seria també molt interessant, això, eh? Yolanda, moltes gràcies.
Ah, tu, que vagi bé.
Que tinguis un bon dia, gràcies, eh? Va, que de seguida parlarem de salut, parlarem d'artrosi, i després anirem, pràcticament ja tocant a mitja, doncs actualitzarem la informació de serveis davant d'una setmana bastant estable, amb temperatures bé atemperades pel que toca per l'època de l'any, una mica per sobre del que tocaria, i en parlarem de tot això aquí, a migdia, a COPE, a Catalunya i a Andorra.
En tiempo de juego, el fútbol se vive diferente. Este lunes, desde las 8:15 de la tarde, la Liga de Naciones. España-Suiza.
Salta España, Manolo.
Bueno, pues ya está en la selección española y están todos uniformados.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡De España!
Número uno del deporte. Y después, el tercer tiempo, se juega en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
¿Pensando en vacas? En Halcón Viajes sabemos lo que necesitas. Navega por el Mediterráneo y las Islas Griegas con Costa Cruceros y aprovecha la tarifa super todo incluido con bebidas incluidas y paquete de 3 excursiones totalmente gratis. Reserva tu crucero por solo 50 euros hasta el 10 de diciembre y disfruta de más ventajas. Consulta condiciones. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
¡Vamos allá y derecha!
¿Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie? Mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te está estás planteando solicitar tu préstamo sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Hola. ¿Que no tienes un coche de sustitución?
Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Cofidis, cuenta con nosotros.
Tú hazme caso, que al final la gente nunca intenta aparcar en la puerta. Venga, va, encontramos sitio ahí seguro. Pero seguro, seguro.
Seguro, seguro, no hay nada. Salvo los 100 premios seguros de un millón que repartimos este 22 de noviembre con la lluvia de millones de euromillones. Además del bote y el millón de los viernes. Euromillones, 20 años soñando a lo grande. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Migdia.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
Bé, ara mirem una cosa. Imaginad que vuestra rodilla empieza a hacer esas cosas que hacen producto de la edad, la artrosis. O sea, no sé si sería artrosis de rodilla, cuál sería el nombre adecuado, pero que sabes que es una cuestión ya degenerativa, que además es uno de esos puntos claves. Hay un lugar donde te pueden echar una mano, Medicentra. Y tenemos con nosotros al doctor Humberto Los Certales de Medicentra. Humberto, buenos días, bienvenido.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Oye, ¿cómo fastidia esto de la rodilla, la artrosis de rodilla? No sé si es de las más frecuentes o de las que antes se notan.
Es bastante frecuente y bastante incapacitante. Por tanto, yo siempre digo que estadísticamente tal vez es la que más tratamos en el centro. Todo y que, tal vez si me hacen las estadísticas, pues artrosis de la espalda, la artrosis del cuello, la artrosis de la cadera también son importantes. Pero yo diría que la rodilla es de las más frecuentes, de las que más tratamos, porque son muy invalidantes, porque una persona con artrosis de rodilla, pues se ve que no puede caminar bien, que le duele al levantarse, que le incapacita, y entonces, claro, busca soluciones, y con medicina regenerativa la verdad es que tenemos resultados extraordinarios en el caso de la artrosis de rodilla.
¿En qué porcentaje se puede solucionar el tema de la artrosis de rodilla?
Bueno, nosotros tenemos una visita informativa gratuita para que podamos analizar, porque vemos las pruebas y vemos, porque esto se ve en la resonancia o incluso con radiografías, ya tienes una idea, pero con la resonancia se ve muchísimo mejor. Ya puedes ver un poco el grado de destrucción. Cuanto más degeneración, más cuesta o a veces la recuperación no es completa. Pero si estamos hablando de grados 2, 3, que son los más habituales, que son los que dan sintomatología, grados 1 no suelen venir porque no suelen tener ciertas molestias, pero pueden aguantar. Pero 2, 3 ya son personas que ya se lo notan, entonces vienen. Los 2, 3 los arreglamos prácticamente al 100%, va, 95%. Y el grado 4, que es el que ya está más complicado, hay más degeneración, hay más destrucción, incluso puede haber una cierta deformidad, pues ahí podemos arreglar el 60, el 70%, porque claro, hay un tipo de degeneración que ya no va a ser posible reparar, porque el propio cuerpo, recordemos que la medicina regenerativa utiliza recursos del propio organismo para repararse. Por tanto, lo que nosotros hacemos es incentivar esta regeneración o poner unas células de regeneración, etcétera.
Humberto, ¿y cuánto se tarda? O sea, yo voy a esa primera visita informativa, tú me dices, primera visita informativa gratuita, todo hay que decir, tú me dices, bueno, pues mira, tenemos este cuadro, es tal cual, y a partir de aquí, ¿qué se hace? ¿Cuánto se tarda en llegar a esa recuperación?
Pues normalmente yo lo que hago es empezar por lo más fácil y más económico, porque es así como hay que hacerlo, yo creo, y por tanto, normalmente me espero en 5 o 6 semanas con ozono, fundamentalmente, porque es muy efectivo, funciona muy bien, y en 5 o 6 semanas vemos ya los indicios de regeneración. Si realmente los indicios son buenos, pues ya quiere decir que el método es válido y podemos continuar con el método sencillo. Si vemos que los indicios son pobres, entonces ya significa que tenemos que hacer alguna cosa más. Pero normalmente en 3 o 4 meses ya notaremos cambios interesantes y para la resolución más completa tardaré un año, casi seguro. Pero no significa, a veces esto dices un año y dices, ostras, estar un año con dolor, no, porque cada vez va a ir mejor. Van a ver los indicios, aparecen entre las 4 o 5 semanas iniciales de comenzar el tratamiento. Ya empiezan a notar, hombre, parece que voy mejor, parece que ya no me duele tanto, va mejorando la movilidad. O sea, lo irá notando. Pero los resultados, yo diría que 4 meses de promedio mínimo.
93, 4, 76, 30, 55. Y estáis en la calle Consell de Sent, ¿no?
Calle Consell de Sent, 160, esquina con de Borrell.
Ahí está, ahí está. Y si teniu cap dubte, ja sabeu, hi ha una web, medicentra.es, medicentra.es, que també encontraréis tota la informació. Doctor Humberto Los Certales, de Medicentra, oye, como siempre, muchísimas gracias.
A vosotros, un abrazo.
És el que de seguida actualitzarem informació de serveis, però abans, si em permeteu, ja per anar gaudint, ja avui és dilluns, ja pensem en intentar relaxar-nos d'alguna manera, no? Us agrada el jazz? El bon jazz? Doncs aquest proper divendres, al Molino de Barcelona, el Molino de Barcelona, podré gaudir de, amb la Freddy's Jazz Band. Viure un concert de la Freddy's vol dir encomanar-se de l'energia del directe i sorprendre's amb la potència del swing en un espectacle per viure i sentir el Molino de Barcelona. Mira, pots aprofitar per estrenar el Molino tu també. El Molino de Barcelona. Així que no et quedis sense entrada. Ens podem veure aquest divendres a partir de les 8 del vespre, a partir de les 20 hores, a El Molino de Barcelona i la Freddy's Jazz Band. Doncs de seguida actualitzem, arribem a 2:15 i actualitzem la informació de serveis aquí a migdia COPE, a Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
De vegades costa molt entendre què passa al nostre voltant. I a vegades costa menys. Aprofita l'oferta Black Friday del Periódico i subscriu-t'hi amb fins a un 75% de descompte. El Periódico. Entendre el present per mirar el futur.
José Mercé se despide de su exitosa gira El Oripando en el Teatre Apolo con su disco más personal. El 2 de diciembre en el Teatre Apolo te espera José Mercé.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Esta Navidad regale calidad de vida a sus seres queridos. Gracare. 93-490-26-29. Somos la empresa líder en Cataluña en sillas de ruedas, andadores y scooters. En Gracare también encontrará camas articuladas, grúas y otros productos para personas mayores. Nuestros expertos le asesorarán para encontrar el regalo perfecto. Gracare está en Barcelona y Terrassa. Este año cuide a quien más quiere.
Brilla amb llum pròpia al Shopping Andorra Festival. Compres, música, espectacles, gastronomia i activitats per tota la família. Les compres més extraordinàries t'esperen a Andorra del 8 al 24 de novembre. Consulta l'agenda visitandorra.com.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia, la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Què tal? Soc el José Miguel Cruz, ensenyant les horàries de 2:15 to 2 del migdia d'aquest dilluns. Doncs, 18 de novembre, és el moment de fer un repàs a la informació de serveis i, si us sembla, començarem per la meteo. Aquesta tarda esperem un predomini del sol, el que toca de cara al Pirineu, terres de Ponent, comarques del sud de Barcelona, Tarragona, per aquí hi ha un predomini clar del sol, boires, que estan ben enganxades, les boires, a la Catalunya central, i cap a comarques de Girona, cap al nord-est, des del Maresme, el Vallès Oriental, la Selva, per aquí sí que esperem pluja, algun plugim sí que esperem, no gaire intens, però algun plugem i cel ennuvolat. Les temperatures tindran una tendència a baixar, perquè ens entra un vent de nord, ens entra una tramuntana fresqueta que farà que les temperatures, doncs, es mantinguin a ratlla, no pugin gaire, i que, això sí, estiguin pel que tocaria per l'època. Demà dimarts, dia 19, ens aixecarem bàsicament amb aquestes boires, boires que s'estendran només a, no només a Ponent, sinó a Catalunya Central, comarques de Girona, fins i tot tocant ben bé el litoral, però amb un predomini clar del sol. Les temperatures es mantindran, no baixaran més, i algun núvol a tot estirar ens podem trobar per l'alt i baix Empordà, per aquí núvol, però serà un predomini clar del sol. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Doncs preguntem al Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bon migdia, benvinguda.
Hola, bon dia. A hores d'ara domina la fluïdesa la majoria de vies de la xarxa viària catalana, però destacar-vos que l'autovia 2 hi ha retencions de Pallejà, Sant Vicenç dels Horts en sentit Barcelona per un accident que talla un carril. A la BP-1432 es dona pas alternatiu a l'Ametlla del Vallès per un camió volcat i això provoca retencions en tots dos sentits. I a la C-65 hi ha cua Santa Cristina d'Aro en sentit Llagostera per obres. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Gràcies, Mireia. Bona tarda. Actualitat esportiva amb José Luis Gil. Benvingut, José Luis, com estàs?
Ben trobat, José Miguel, companys, què tal? Bon migdia.
Bé, explica'm una cosa.
Digui'm.
Ja està, ja ho tenim, això, no? La selecció espanyola ja està classificada, llavors avui quina Espanya veurem? Casado sortirà com a titular?
Miri, ho sabrem des d'un quart de nou de la nit, tiempo de juego per aquest Espanya-Suïssa, que tanca la fase de grups de la Lliga de Nacions, on, després de la victòria a Dinamarca, ja som primers de grup i, per tant, tindrem un encreuament més assumible o més assequible en la ronda prèvia a la final a 4. Per tant, és el marc i l'escenari ideal perquè Luis de la Fuente, el seleccionador, faci proves, però faci experiments. Experiments que poden passar o que passaran, jo crec, per la titularitat de Marc Casado. Recordem, Zubimendi es va lesionar a Dinamarca. O anem a veure si el jugador del Girona, Brian Hill, té protagonisme, després d'haver estat un dels descartes de Luis de la Fuente en el partit contra els danesos. Una internacionalitat i una finestra FIFA que, pel que fa directament a al·lusió al Futbol Club Barcelona, ens porta les notícies d'una nova titularitat de Koundé en França. Gran victòria de França. 1-3 a Itàlia, que era el marcador que França necessitava per ser primera de grup.
Itàlia no està en el seu millor moment, eh?
Però, escolti, va començar la fase de grups guanyant 1-3 a França. I ho tenien a la mà.
Sí, sí.
Ho tenien a la mà i ho van deixar escapar davant d'una selecció francesa que
tampoc està en el seu millor moment.
Que tampoc estaria en el seu millor moment. Però, bueno, i el retorn a Barcelona de Frenkie de Jong, alliberat per part de la selecció holandesa. Holanda té un compromís davant de Bòsnia, encara no es juguen res perquè el grup taron de la selecció taronja també està definit i amb aquest no acabar de fer net del seu turmell, Frenkie de Jong està de tornada cap a Barcelona. De la resta de la infermeria, dos noms propis, Lamine Yamal i Lewandowski. Un alliberat per Polònia, l'altre alliberat per Espanya, que podrien tornar a la represa de la Lliga, en el partit que el Barça jugarà al camp del Celta de Vigo, però, clar, la pregunta és, els fem tornar ja o reservem una mica i prenem precaucions i evitem una sobrecàrrega de minuts innecessària? Jo recordo l'estadística. Els dos partits que ha perdut el Barça en aquesta Lliga...
Vale. No estava a la Lamine Yamal.
Correcte. A l'Espanyol, vale, ja sentirem està. Jofre Carreras, protagonista dels darrers dies perquè ha renovat fins al 2029 i comparteixo el dubte que té un company del grup de WhatsApp de la informació de l'Espanyol, perquè Jofre surt en roda de premsa sense companyia d'un director esportiu, com és habitual quan hi ha una renovació o com quan es presenta un acord d'extensió de contracte. Això vol dir que Jofre surt a parlar perquè li toca després d'un entrenament o per comentar aquesta renovació fins al 2029. Per cert, de la jornada FIFA, Yangel Herrera, el Girona, està ja de tornada cap a Catalunya després de no acabar, ja va veure fins a quin punt és un ensurt, fins a quin punt és una lesió, al partit contra el Brasil. I hem de parlar d'un tema, del que va passar ahir al derbi barceloní,
al
Nou Sardenya.
Quin ensurt, eh?
Podia haver estat pitjor.
Per això dic que quin ensurt, que podia haver estat molt pitjor. Així parlem... que, bé, encara hem de donar gràcies, encara, eh?
Sí, sí, parlem d'aquest Europa-Sant Andreu, que va haver de ser ajornat, quan, després del cinquè gol del Sant Andreu, en el que estava sent un espectacle futbolístic, 3-5 al començament de la segona part, doncs l'empenta, la pressió dels seguidors que estaven en el fons andreuenc del Nou Sardenya, al camp de l'Europa, va cedir la tanca, va cedir la valla, va cedir el ferro, i va haver-hi una allau que, afortunadament, només va acabar amb unes ferides lleus.
Afortunadament.
Afortunadament. Podia haver estat pitjor, però, clar, El Nou Sardenya és una instal·lació municipal. El manteniment d'aquesta instal·lació, fins a quin punt és responsabilitat de l'Europa, fins a quin punt és responsabilitat de l'Ajuntament?
No, també hem de pensar si realment aquestes instal·lacions no siguin una qüestió de manteniment, sinó de que pugui aguantar tota la força de la gent allà empenyant sí. i de més. Això suposo que també s'ha de fer unes proves de càrrega, suposo.
Miri, ara mateix el que li dic és que la gent de l'Europa està reunida. I la gent de l'Ajuntament està reunida.
A Europa i Ajuntament? No. O cadascú pel seu
banda? Cadascú per separat.
Vale.
A mi em sembla que, després d'un primer impacte, estem en una d'aquelles clàssiques batalles del segle XXI, la batalla del relat.
Vale.
Aquesta sensació.
De quina és la culpa, bàsicament, del manteniment?
No seria més profitós
per tothom que se'n reunessin tots? Ara parlo per l'aire.
En calent, la gent de l'Europa deia ja li hem dit a l'Ajuntament que això no estava ben rematat. Ja li hem dit a l'Ajuntament que el camp tenia aquestes mancances. Ja li hem dit...
Que es veia venir una cosa així que podia passar.
Però, insisteixo, és una instal·lació municipal. Entenc, sense haver vist la lletra petita, que l'Ajuntament li dona la usufructuació a l'Europa. Dit d'una altra manera... Quan s'espatlla un endoll al Nou Sardenya, com és el protocol per arreglar aquest endoll? El manobre que ho fa...
Exacte, és el de mantenir...
Truca a l'Europa o li truca a l'Ajuntament?
No, en aquest cas és el camp municipal. Si és de l'Ajuntament, hi ha un equip de manteniment d'aquestes coses, home.
Pregunto. En tot cas, gràcies a Déu, la cosa no hem de lamentar pitjors danys, però podia haver estat una notícia molt tràgica ahir, sí. La que es pogués derivar d'aquest Europa-Sant Andreu, que, per cert, després de la suspensió del partit, va registrar càrregues policials contra seguidors d'una i d'una altra banda. La vida continua igual a la Lliga Femenina, Madrid 0, Barça 4.
Bueno...
15 partidos jugados, 15 victorias del Barça, 0 empates, 0 victorias del Madrid.
Un día más en la oficina, tot día shop.
Victoria de l'Espanyol i empat del Levante Badalona. Què?
Que li treu competitivitat, no? És que el Barça també ho fa molt bé.
Miri, els companys de Marca, a la seva web, van publicar una columna, una contracrònica del partit. Vagin vostès a buscar-la perquè signaria sota del que hi ha en aquesta crònica. Perquè no hi ha competitivitat. Assumint-hi que no hi ha...
Ara mateix el Barça, la Lliga EFE, no té cap rival, hauríem d'anar cap a Europa.
No hi ha rival, i el Barça, la Lliga EFE, li pot passar el que li ha passat al Barça d'handbol, que a base de no trobar competitivitat en una Lliga sense cap tipus d'al·licient li perjudiquin competicions europees.
Clar.
Bueno, anem a veure, però en tot cas, és a dir, són ja 15 partits Barça-Madrid que el Madrid no és capaç ni d'esgarrapar un empat. Vull dir, són coses que potser a la Casa Blanca haurien de reflexionar. Bàsquet, victòria del Barça, la Lliga CB davant del València, però lesió de Chimeji Metu, esquins de grau 2 del lligament col·lateral intern del genoll esquerre. Traduït, entre 6 i 8 setmanes de baixa.
Va.
Anirà a buscar un temporero al Barça al mercat, perquè està lesionant la provítola també de llarga durada.
Sí, sí.
I en poliesportiu, la notícia del cap de setmana. Gran premi solidari a Montmeló, punt i final del Mundial de MotoGP, victòria de Jorge Martín Martinator, que és l'últim pilot que ingressa el seu nom a la galeria de campions del món de MotoGP amb procedència espanyola.
José Luis, moltes gràcies.
A vostè, senyor.
Bona tarda. Quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda ampliarem tots aquests titulars a Esports Cope amb el Joan Batllori. Va, que de seguida parlem de menjar, parlem de bacallà i després parlarem amb el Roberto Fonseca, mestre jazzístic. Un senyor que quan li cauen les claus al terra... fa música. És així, no exagero, tot un mestre. De seguida en parlem de tot això que a migdia COPE a Catalunya i Andorra.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Misioneros por el mundo.
Para mí la misión es un mensaje nuevo.
Nuevos destinos.
Una vida nueva.
Nuevas historias.
Una esperanza.
Nuevos protagonistas.
un querer ser mejor persona.
Seguimos recorriendo el mundo para mostrar que nuestros misioneros siempre están donde se les necesita.
Todo lo que en Jesús era metáfora, aquí se convierte en una realidad.
Nosotros los misioneros tenemos que estar por donde nos necesiten.
Misioneros por el mundo. Tanzania, Midabini. El viernes a las 9:30 de la noche en 13.
El Black Friday empieza cada vez antes.
Desde luego, tipo directo. Oye, ¿y tú sabes cuándo empezó el de línea directa?
Empezó el siempre, que yo me acuerdo. Un Monday allá por el 95, ¿no?
No te sabría decir. Lo que sí sabemos es que si tener buenos precios es hacer Black Friday, nosotros llevamos de Black Friday toda la vida.
¿Y lo que queda?
Cámbiate a línea directa y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Consulta condiciones.
Adelántate al Black Friday en Alena Flelu. Una semana con descuentos de locura. Cuanto antes vengas, más descuentos en todas las monturas de todas las marcas. Lunes y martes 80%. Corre, ven o reserva tu descuento online en la Black Week de Alena Flelu. Ver condiciones en óptica.
Adelántate al Black Friday con financiación total
y ofertas como el televisor Samsung Neo QLED de 75 pulgadas por 1.399 euros.
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica.
Hasta el 24 de noviembre adelántate al Black Friday con financiación total del Corte Inglés en tienda web y app.
Por compras superiores a 200 euros, consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Ahora tienes la oportunidad de impulsar el futuro de tu empresa con los préstamos del plan de recuperación gestionados por EDICO. Es el momento de invertir, transformarse y avanzar. La oportunidad es ahora. El futuro es hoy. ICO, Fondos Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem de menjar. Parlem de menjar i parlem de si t'agrada el peix, i concretament el bacallà. Hi ha un lloc a Barcelona del que ja parlem i en parlem molt, i de tant en tant aquí és el rei del bacalao. El rei del bacalao, que per cert ja trobaré a la web totes les coses, elreidelbacalao.com. Allà ho trobareu absolutament tot sobre menú, sobre forma, sobre maneres, sobre el que hi ha, el que no hi ha, i el que tenim i el que deixem de tenir. Però tenim el Rafa aquí per parlar d'altres coses també, a part, evidentment, de menjar, eh? Rafa, com estàs? Benvingut.
Hola, bon dia.
Escolta'm, la gent no tenim paciència a l'hora de menjar.
Correcte. A veure, estem a Barcelona i ara que ens hem anat uns dies fora de vacances, trobes que quan tornes coincideixes amb els que tornem i sempre coincidim de que anem amb masses presses aquí a Barcelona. Llavors, pues, i a casa nostra, que ja ens dediquem al bacallà, que els plats ja tenen el seu temps de preparació i tal, pues, també convidem a la gent que vingui amb calma i que gaudeixi del moment, que no vingui amb presses.
Són maneres diferents de menjar sempre un peix meravellós que és el bacallà. ¿De quantes maneres diferents lo cocináis? Porque estaba mirando, ara te he soltado dos platos, sí, de los que he visto por aquí, pero veo que lo cocináis de 30.000 millones, sin ánimo de exagerar, de formes distintes. ¿No? ¿Cómo ho feu, això? ¿Cuántas maneres ho feu? ¿De quantes maneres serviu el bacallà?
Ara mateix tenim 16 plats de bacallà a la carta. Bueno, 15 més el bacallà del dia, que és una recepta que fem cada dia.
Sí.
I pues, són 16 maneres, que crec que és una oferta prou ampla, perquè a qui li agrada el bacallà trobi un plat que li vingui de gust, en un format que li sigui adient. I de fet, ara estem intentant, quan van començar, apostar més pel bacallà, l'estil tradicional portuguès, però tenim un producte collonut, tenim una cuina collonuda, pues estem fent coses amb bacallà, i ara pues estem intentant pues fer més coses.
Però hi ha més coses del bacallà, feu més coses a la carta, eh? No, o només hi ha bacallà.
Sí,
no,
tenim els bacallars a l'estil portuguès de la carta, que són clàssics, receptes clàssiques, i pues tenim també croqueta de bacallà, a l'estil del xef, bolinhos de bacallà, que són a l'estil portuguès també, també tenim ara, i ja fa un temps, un canaló de bacallà i espinacs.
Pues magnífic, i si t'agrada el bacallà, és el paradís, el rei del bacalao. Sí. És el paradís, eh? Després, escolta'm, ara per les nits ja heu començat a fer, no sé, ara em corregeix la definició, tapes,
sí,
o racions, o mitges racions. Què feu ara a la nit, ara?
Li hem dit un tapear de noche, un tapear al vespre, una miqueta per quan acabes de treballar, o que puguis, pues això, fer una cervesa, una copeta de vi amb els familiars, amb els companys, i també, pues, racions més petites, uns platillos per això, per compartir, que sigui més dinàmic, no sigui... ara, al nostre restaurant, pues, tenim taula de mantell, però que sigui més, pues, així, més... com dir-ho ara, més informal,
sí.
I pues això, que la...
Doncs ja sabeu, el rei del bacalao, a la web ho trobareu tot, el rei de bacalao.com, i on esteu?
Al carrer Sicília 394 de Barcelona, cantonada Sant Antoni i Maria Claret.
Carrer Sicília 394 de Barcelona. El dilluns està tancat, que fan festa. Aquesta, tenen dret també a fer festa, com tots en tot cas. Rafa, escolta, moltíssimes gràcies.
Igualment, moltes gràcies, Cruz.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem de jazz. A vegades, quan posem el jazz a sobre la taula, aquí hi ha moltes reaccions. Hi ha gent que diu, a mi el jazz, en funció de com sí, en funció de com no. El jazz és un d'aquells esperits musicals antics que arriben des de l'ànima i que penso, i igual ara sóc una mica agosarat, que només uns pocs privilegiats tenen aquesta capacitat de portar el jazz cap endavant. Hi ha una persona que es diu Roberto Fonseca, la coneixeu? Aquest home en sap i molt de jazz. Ell és jazz. I primero voy a decir los buenos días. Roberto, buenos días, bienvenido.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Oye, y tengo la sensación que a ti se te caen unas llaves y haces música.
Bueno, intentaré sacar música si se me caen unas llaves, sí. Porque la música es mi vida y mi vida es mi música. Lo que siempre digo.
Explícanos, ¿cómo ves hoy en día el mundo del jazz?
A ver, el mundo del jazz hoy en día goza de mucha salud. Hay muchos músicos que están haciendo muchas cosas súper interesantes. Y eso es bonito, ¿no? Porque gracias a la información que se tiene en parte la internet ayuda en esto. Porque cuando quieras hacer algo con alguna influencia, esto de tener la información sin tener que ir al país, esto te lo permite, ¿no? Y eso es bonito porque surgen nuevas maneras de tocar, surgen nuevas frases, nuevos fraseos, y eso es bonito, ¿no? Y hay otros que son muy conservadores que quieren mantener el jazz tradicional como tal, pero tiene buena salud, sí, realmente tiene muy buena salud el jazz.
Afortunadamente, ¿no? Porque el jazz es como de esos géneros que en función de quien lo escucha dice, no lo engancho, y hay otros que les apasiona. O sea, tiene esas diferencias, ¿no?
Sí, tienes esa diferencia, o sea, cada humano es un mundo diferente, y como se dice el dicho, ¿no? Para gusto los colores. Pero también es, o sea, quitando el para gusto los colores, que cada cual es un mundo, también la aceptación o el rechazo depende también del músico, ¿no? Yo soy de los que pienso y trato de hacerlo así, que cuando vas a un concierto, el concierto que vas a dar es para compartir tu música con el público, ¿no? Y no estarlo acribillando, como se dice en Cuba, o estarlo atosigando con mucha información y frases y cosas que estresen al oyente, ¿no? O sea, tampoco es convertirte en un, mira, voy a tocar esto porque al público le va a gustar. No, sino si lo que quieres es dar algo puro y original, se debe pensar en que esa música está hecha para disfrutar, porque como la música es el lenguaje universal, ¿sabes? Y qué mejor que el jazz, que con el cual tú improvisas y puedes hablar y responder a través de la música, ¿no? O sea, que eso también va un poco, depende de los músicos. Tengo personas que saben que a mí me gusta mucho el jazz y me dicen, no, yo el jazz no lo soporto, ¿no? Y no, porque depende el tipo de información que tú le estés dando, ¿no?
Fíjate, recuerdo una interpretación que hiciste de La nave del olvido, transformándola en algo que tenía aires flamencos y todo. O sea, es una de esas
maravillas, esos giros, esto, ¿de dónde surgen estos giros? O sea, ¿en qué momento en tu cabeza salen estas maneras de quebrar?
Oye, primero que todo, yo soy un loco de la música. Sí, así tal cual te lo digo. Yo estoy, o sea, si tengo alguna tuerca floja o muy apretada, de alguna manera, es que a mí me encanta mucho escuchar diferentes estilos musicales, ¿no? Y yo siempre, o sea, la intención mía es no ser solamente un pianista que tiene mucha influencia de jazz, sino que es ser un músico, ¿no? Y el poder compartir, el poder hacer entradas, estilos, ritmos, melodías, eso a mí me fascina, ¿no? Y eso siempre lo he gozado y siempre lo intentaré hacer.
Pues será el día 26 de noviembre a las 8:30 en la Sala La Paloma, dentro del Festival del Mileni. Disfrutaremos de Roberto Fonseca, que supongo que no te limitarás al último trabajo, sino que harás un buen repaso, ¿no? Nos darás un buen meneo.
Vamos a
mover un poco, ¿eh?
Sí, será el abanico grande.
Ahí vamos. Roberto, okay. Oye, pues muchísimas gracias, un abrazo muy grande.
No, gracias a ti, gracias, bueno, espero, un saludo a todos los oyentes y ya, nos vemos en La Paloma.
Cuídate.
Dale, un beso, un abrazo grande.
Y de seguida hablaremos de dudas legales. Aquí a migdia, COPE a Catalunya i Andorra.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Recibimos Área Jurídica Global aquí en COPE Catalunya i Andorra per respondre les preguntes que aneu deixant. És cert, i demanaré disculpes perquè rebem unes quantes i no podem posar-les totes. Hem d'escollir una que és la que responen habitualment, eh? Així que d'entrada, doncs, demano disculpes a totes aquelles preguntes que no han sortit, perquè si les heu enviat i no heu sentit, no us enfadeu, és que no dona temps, no és un tiempo. Però sempre tenéis el telèfon de la jurídica per llamar i hablar con ellos i plantearsela directamente, que és el 973-0906, 973-0906, i nuestro WhatsApp de voz, para dejarla por aquí por antena, el 600-99-1309. Dicho esto, hablamos con Área Jurídica Global y tenemos a Javier López y Arana López. Bienvenidos los dos, ¿cómo estáis?
Muy bien, muy animados de contestar a las personas.
Es que no caben todas, es que es una pena, porque habría que hacer tres o cuatro programas siguiendo solo respondiendo preguntas.
Bueno, pero está bien que la gente quiera estar informada y que no,
eso es bueno,
deje
claro,
todas sus dudas.
Claro,
y
quien
claro que
no
sí.
Salga, que nos llame.
Claro.
Sale su pregunta, que
vamos a escuchar la de hoy.
Venga, vamos a ello.
Buenas tardes, COPE. Yo quiero vender mi casa, pero cuando hablo con el banco me dicen que mi hipoteca es más alta que el valor de mi vivienda. Entonces, aunque venda mi casa, me quedo aún con deuda. ¿Hay alguna solución para mí?
Uy, anda que... Gracias por la pregunta. Es que me emociona en cuanto he escuchado, porque anda que esto no pasó. Sobre todo cuando se revalorizó, hubo aquella caída de tocho, que los precios de los pisos se desplomaron.
Y
que
todavía hay gente con esos problemas.
Un problemazo
ahí,
¿eh?
Importante, que tu vivienda vale menos que la hipoteca.
Claro, es que llegó aquel momento en que tú querías vender y realmente el precio de la vivienda había bajado tanto que costaba cubrir la hipoteca.
Exacto.
Por la que la habías comprado.
O, por ejemplo, gente que ha ido rehipotecando su vivienda, pues porque es avalista o porque ha querido ir, claro, haciendo reformas, y al final, pues sin querer, se ha pasado y ha pasado esta situación.
O el empresario que tiene una póliza de crédito, no puede cubrirla y le dice el banco, te hago una hipoteca de tu casa. Ya tenía una primera más la segunda. Y ahora, entre la primera y la segunda, es un valor mayor a la hipoteca.
Vaya esto trampa. ¿Qué podemos decirle a este señor? Yo pues soy todo oídos con todo esto.
Dos soluciones muy, muy claras. La nueva ley de segunda oportunidad, lo que hace es alucinante esta nueva ley. Si tú, tenemos un caso real, hay muchos, pero uno de hace poquito que recuerdo. Un cliente que tiene una vivienda que tiene un valor de 100.000 euros.
Vale.
Y tiene una hipoteca de 180. ¿Vale?
Vale.
Bien. ¿Qué ha dicho su señoría? Que la hipoteca no puede ser superior al valor del inmueble, como mucho al 90% del valor, con lo cual hemos dejado la hipoteca en 90.000 euros. Se ha ahorrado el señor 90.000 de salida, entrando en ley de segunda oportunidad. Sería una solución.
Esto es así.
Le hemos rebajado la hipoteca en la ley de segunda oportunidad.
Claro, siempre y cuando cumpla requisitos, que es no tener antecedentes penales por delitos socioeconómicos y que no pueda cubrir, que no llegue para pagar esa hipoteca de 180.000.
Pero falso mito, que muchas personas se piensan que si tienes una nómina alta o la vida te va bien, que aún no tienes ningún embargo y puedes llegar a todos los pagos a final de mes, no puedes acogerte a la ley de segunda oportunidad, y no es así.
Claro, se puede acoger perfectamente. Lo que es cierto es que ese señor no puede cobrar 80.000 euros al mes, 30.000 euros al mes, y decir, es que no puedo pagar la hipoteca de 1.500.
No, eso no sería. Claro, esto, no entraría.
Claro, nunca jamás nos ha llamado un rico para decirnos, oiga, me hago pasar por pobre. Y tengo una nómina.
Ya, entiendo.
Pero sí que puede ser un rico con una vivienda libre de cargas, que lo que no tiene es liquidez. También puede entrar en ley de segunda oportunidad. Bien, pues como decía, a ese señor hay dos posibilidades. Entrando en ley, rebajar la hipoteca, o una dación en pago. Dación en pago es, le entrego la vivienda al banco y me quedo con deuda cero. También lo estamos haciendo.
¿Y esto es factible? Esto,
porque aquí también hay muchos mitos. Si un cliente directamente se dirige al banco y entrega la vivienda por la deuda, muy probablemente, o sea, 99% de los casos, acepta quedarse con la vivienda, pero queda siempre lo que se llama vulgarmente una mochila, que es, has entregado tu casa y igualmente te llevas una carga de deuda.
Caray, entonces no es dación en pago. Si
claro.
Tienes una...
Sí, es una dación para pago. Es que el banco es muy listo.
Claro, si directamente va al cliente...
No es una dación en pago total, es una dación para pago. Para pago del valor del inmueble, y el resto te lo reclama.
Si va al cliente directamente, probablemente le ofrezcan esto. En cambio, si lo hacemos a partir de abogados, a partir de nuestro despacho, nosotros sí que podemos negociar una entrega que se quede a deuda cero.
El banco lo que quiere es dinero, básicamente. Claro, la casa vale, pero el banco lo que quiere es dinero siempre.
100%. La dación en pago también se puede conseguir 100% en ley de segunda oportunidad. Cuando entramos en ley de segunda oportunidad, podemos o bajar la hipoteca al precio del inmueble, por debajo del precio del inmueble, o bien hacer la dación en pago en la propia ley de segunda oportunidad. Y te queda la deuda cero.
Caray, así de... Bueno, iba a decir de sencillo, ¿no?
Meses de trabajo.
De sencillo, claro, poca cosa, ¿no?
Tardamos meses, pero lo que tiene que quedar claro es que hay solución.
Claro, esa es su solución.
No olvidemos que son meses, tiempo, aparte de haber estudiado Derecho, yo presido una cátedra de la Universidad Autónoma de Barcelona, quiere decir, son muchos años de formación, de saber hacer, para poder decir ahora fácilmente así, así y así.
Y más con un WhatsApp que nos acaba de llegar.
Claro.
O sea,
así directamente. Claro, bueno, esto es la explicación que se da aquí a través de este WhatsApp y de esta pregunta, pero, en fin, llamada allí a Área Jurídica Global con vuestras dudas.
Cualquier problema jurídico-financiero, como digo, no hay que esperar a este momento que vea el cliente, que nos llame cuanto antes en cualquier problema que tenga. Incluso que ya detecta que el mes que viene no puede pagar la hipoteca.
Entonces ya hay que llamar.
Ese es el mejor momento.
No perder ni un minuto.
Eso es.
No perder ni un minuto. 973-0906. 973-0906 es el teléfono gratuito de Área Jurídica Global. Allí podéis plantear vuestras preocupaciones, vuestras preguntas. Porque cuando pasan estas cosas, como por ejemplo de la casa, la angustia suele ser importante. Y hay que actuar. 973-0906 es el teléfono de Área Jurídica Global. Javier López, Ariana López, muchísimas gracias.
A vosotros y a todos los oyentes que mandáis vuestras
preguntas. Perfecto, encantados de contestar a todo el mundo. Que nos llamen.
Un placer, así serà. Bé, i abans d'arribar a les dues, recordar que el proper dimecres, dia 20 de novembre, estarem amb motiu del 50è aniversari a la fàbrica de Corsa a Castellví de Rosanes, copa en directe des de Corsa a partir de les 12:20 per celebrar el 50è aniversari, el mig segle de vida de Corsa. Ara arribem a les dues i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros, que acabin de passar una molt bona tarda.